Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials. Es respiren temps de canvis al Reial Club Esportiu Espanyol. L'arribada del nou Consell d'Administració encapçalat pel xinès Shen Yansheng, sens dubte, ha suposat nous aires, com dèiem, noves il·lusions, perquè acabi la fi, imaginem que el Perico, en definitiva, el que busca de nou és il·lusionar-se amb l'equip i, si tot acaba quallant, com manifestava el propi Shen Yansheng, l'Espanyol d'aquí un temps, qui sap si podria ser un dels grans equips, fins i tot, al panorama europeu. Hem volgut copsar l'opinió, la valoració que en fa de tot plegat del Perico de Sitges, el Perico sitgetà, la gent, en definitiva, de la penya espanyolista de Sitges. Avui ens acompanya en Miquel Esteve, ell és el secretari de la penya espanyolista de Sitges. Miquel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, per convidar-me.
Ara ens deia el Miquel, estem il·lusionats. Aquest em sembla que és el sentiment general del Perico.
Doncs sí, la veritat és que genera il·lusió una mica pel que es comenta, sobretot en tots els mitjans, que quan no tens una altra via de solució, de cop t'arriba aquesta manera de començar a iniciar aquest nou període i l'agafes amb il·lusió. I l'agafes amb il·lusió, esperança, però sobretot l'agafes amb la sensació de que és l'única alternativa, que és viable.
D'entrada parlem d'una qüestió econòmica.
Sí,
l'Espanyol doncs, no podia fer front al deute.
Aviam, és que...
Hi ha el tema de Cornellà al Prat, hi ha el tema Misenda, això ara ho comentàvem fora de micròfon. Evidentment, la política esportiva de l'Espanyol se'n veia ressentida. Què vol dir això? Doncs que molts cops, com saben, l'Espanyol havia de malvendre jugadors per
Correcte.
Poder fer front doncs, als pagaments.
Sí, mira, tot això té una història. Jo no sóc ni molt menys expert en la matèria, però sí que sóc perico de tota la vida. I soci des que el meu pare em portava a Sarrià de petit, i té una història. Tu dius, és un tema econòmic. Mm-hmm. Evidentment, si l'Espanyol econòmicament fos un club sanejat, no seríem ni societat anònima, seríem un club esportiu. I tot això té els seus inicis, per a la gent que no ho sàpiga, perquè moltes vegades, despectivament, se'ns diu, és que vosaltres sou una societat anònima, sou... Bueno, aviam, som una societat anònima perquè ens van obligar a ser societat anònima, perquè nosaltres no haguéssim volgut ser-ho. Ens estem remuntant al principi dels anys 90, quan va sortir una llei que va obligar a que els clubs que aquell dia tenien deute s'havien de convertir sí o sí, si volien seguir competint a la primera divisió, en societat anònima. Van haver quatre clubs de primera que van poder justificar que aquell dia no tenien deute i se'ls va eximir de convertir-se en societat anònima. Però tota la resta, ja dic, per nassos, ens vam haver de convertir en societat anònima. Paradògicament, i és graciós, posteriorment aquests quatre clubs que aquell dia no tenien deute, posteriorment han tingut deute, però, no, ja no val. Com aquell dia no tenien deute,
es van salvar.
Demà ja pots tenir deute, però avui no en tens, doncs et salves. Nosaltres, ja dic, és un tema econòmic 100%. Si aquell dia haguéssim estat sanejats, no ens haguéssim convertit en societat anònima i ara no haguéssim hagut de vendre accions a un tercer.
És a dir, us agradaria, evidentment, ser un club en què els socis són... com es
Totalment,
diu,
evidentment.
Els amos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Naturalment que ens agradaria seguir sent un club esportiu, però com no ho vam poder triar, com ens van obligar, doncs ens vam convertir en societat anònima. En un principi vam ser els socis els que ens vam convertir en propietaris del club, perquè vam ser els socis els que vam comprar les accions, però al llarg dels anys aquestes accions s'han anat resituant en poques mans, no? I fins que hem arribat a aquest punt. I aquest punt, quin és? Doncs que ha hagut un senyor que amb diners es farà amb el 50% de les accions i serà el propietari del club. Però que això actualment, torno a repetir, com és l'única solució viable, doncs ens interessa i estem contents.
Allò que diuen els castellans, el clavo ardiendo.
Sí, 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 és que si és el que comentàvem. És com una família particular. Tu tens uns ingressos i no arribes a final de mes i cada mes et vas endeutant i no tens cap possibilitat de solució. l'única solució és que vingui algú i et digui, té, aquí tens diners, jo te'ls deixo, però a canvi, si hi ha beneficis, també me'ls quedaré jo. Bueno, doncs endavant, anem a fer-ho així.
Què us fa por, Miquel?
Aviam...
Si és que us fa por alguna cosa.
Mira, abans de la por parlem de les il·lusions. Sí. Estem contents perquè és aire fresc, podrem fitxar, podrem pagar agenda, podrem fer un equip competitiu i això ens ha d'il·lusionar, ens ha de generar il·lusió i esperar que vagi bé i que l'Espanyol, com diuen, doncs pugui jugar a competició europea i convertir-se en un equip doncs potent. I això és el que desitgem i estem esperançats. Ara, no s'ha de ser... Aviam, no podem amagar que hi ha un dubte, o almenys jo tinc un cert dubte de que bueno, una persona que té el 54-55% de les accions doncs és el propietari i com a propietari pot fer el que vulgui i això doncs crea certa inquietud. El que passa és que no serà el cas, anirà tot bé.
Imaginem que sí, però el que es diu en aquests casos és una miqueta temor o por al desconegut, no?
Sí, és desconegut, però bueno,
a la persona que aterra aquí, que porta la seva gent, que un dia s'asseu davant dels mitjans de comunicació i diu... Bona tarda, aquí estic jo,
sí,
soc gent...
Ben bé no és així, perquè és veritat que ell serà el propietari de la majoria de les accions, però aviam, ella sap, o crec que deu saber perfectament, que al darrere hi ha una afició, hi ha un agent i uns socis que sense ells, i ell pot ser molt propietari, però si ets propietari de zero... Tampoc li serviria de massa. Ell està interessat en que l'afició estigui, en que l'equip vagi bé, i aleshores és veritat que econòmicament és propietari, però no s'ha d'obviar que hi ha també unes accions repartides en altres grups, com pot ser Genètica Perica, crec, i el petit accionista, que ahí estan, i aquest senyor ha de comptar amb tot això, perquè si no l'Espanyol no té... Llavors sí que té zero viabilitat.
Clar, ara... Tampoc es pot tenir una opinió molt, molt fonamentada sobre aquest nou grup inversor, sobre Chen Jiancheng, sobre la seva gent. D'entrada et demanaria, Miquel, no sé, una miqueta parlar de trajectòries, no? Del que ha viscut fins ara l'Espanyol, no? Etapa Joan Collet, com la qualifiqueu?
El senyor Joan Collet ha tingut una etapa difícil.
Molt, molt.
Ell ja va agafar, el club a la UCI i marxa i l'equip està a la UCI, o sigui, a pitjor no hem anat, però aviam, li hem de reconèixer que ha tingut valor, de...
Recordo, suposo que ho recordaràs perfectament, Miquel, el dia d'aquella famosa assemblea en què ell pren possessió com a nou president, va haver un guirigall.
Sí, la veritat és que va ser una assemblea moguda, sí. No vaig acabar d'entendre certes actituds, quan en definitiva el que ens interessa és el bé de l'Espanyol. Suposo, no ho sé, jo vaig ser un dels que no entenia ben bé què estava passant allà. Ens estem barallant, però per què? Perquè no ens agrada un o no ens agrada l'altre, si en definitiva el que es tracta és de que el nostre club doncs, tiri endavant. No?
Joan Collet es va acomiadar l'altre dia.
Sí.
I es tanca una etapa.
Es tanca una etapa
difícil esportivament parlant, complicada també a nivell econòmic, però diem-ne que, com va dir, va manifestar el propi Collet, tampoc sense grans sotracs, no?
No.
És a dir, el vaixell, hi havia moments que sí, que semblava que anava
no ha tingut marge.
A picar contra l'iceberg, però...
No ha tingut massa marge de maniobra, I, aviam... Prou feina, Prou s'ha fet mantenint... Mira, que l'Espanyol s'hagi mantingut a primera divisió i no s'hagi endeutat molt més del que ja estava, jo crec que ja se li ha d'agrair al senyor Collet. A partir d'aquí, ara hem de mirar d'anar cap a un altre lloc, però l'etapa Collet és d'agraïment i, escolta'm, res a dir, ni molt menys.
A nivell esportiu, Miquel... suposo que d'aquí uns anys, com dèiem al principi, espereu un Espanyol amb objectius més agosarats, suposo.
Seria il·lògic parlar de futur sense parlar de
present.
Del present i el moment actual.
Estic d'acord.
Tenim una situació difícil, Tenim un equip que de l'any passat en aquest ha canviat radicalment, perquè tots els millors jugadors que teníem es van haver de traspassar o van marxar, i s'han fitxat uns jugadors joves que al futur segur que rendiran, però aviam, el que hi ha és el que hi ha, eh? I és una situació complicada, no és alarmant de moment, no és alarmant, perquè de fet només que féssim una segona volta igual que la primera estaríem salvats, eh? Per tant, no és alarmant, però no ens podem adormir, perquè si aquest any l'Espanyol baixés a segona, seria... Sí. Aviam, eh? Cuidado. I jo espero que no, eh? Que salvem la temporada amb el que hi ha, o si ara ve algun altre jugador, que sembla ser que sí. Que
es això, parlen de nous fitxatges, sí. Jo m'ho he apuntat aquí, el central Òscar Duarte...
Mont central és necessari, eh? És necessari perquè, perquè no hem tingut massa sort amb els,
jo crec
amb els
que hem fitxat. Les dues posicions en un equip de futbol més buscades són central i davanter. Per què serà?
Jo crec que l'Espanyol més que davanter, un bon jugador de banda, algun jugador que, aviam, que sàpiga donar un passe al mig del camp, eh? Una mica creador, i central un o dos, eh? Perquè els que tenim, aviam, no m'acaben de convèncer. Però amb l'equip que tenim i aquest parell o tres d'incorporacions que puguin venir, jo no crec que tinguem cap problema per aconseguir els 45 punts. Acabar la temporada, i aleshores sí, el que tu deies a nivell esportiu, home, doncs marcar-te un objectiu de competició europea, està clar. Mm-hmm. Sí, sí.
Allò, aquell petit salt o gran salt, com es vulgui veure, que potser li ha mancat a l'Espanyol, no? És a dir, com afrontem una temporada, objectiu inicial, doncs, intentar no patir, intentar doncs, arribar als 40 i escaig punts que et permetin doncs, estar tranquil, però allò que la cosa va mínimament bé i somies amb competició europea. Però quan parles de competició europea, escolta, sembla que vagis al dimoni.
És curiós, però és així. En els últims anys, sobretot des que estem a Cornellà. Eh? Abans, històricament, l'Espanyol ha sigut així. Eh? Jo, des dels 6 anys que sóc soci, i sempre l'objectiu era la UEFA, i que jo recordi, i tinc 52 anys, aviam si fas memòria, però jo me'n recordo que vam anar a la UEFA de Leverkusen i a la de Glasgow, que es van jugar les finals, i a part d'aquestes dues, crec que l'Espanyol s'ha classificat per jugar a competició europea, no sé, dos o tres vegades més, eh? Uh-huh. Vull dir que si l'objectiu és la UEFA s'ha aconseguit poques vegades, però sobretot des que estem a Cornellà sempre ha passat el mateix: primeres voltes bones, l'objectiu és assequible, i al final, en els últims partits, l'Espanyol ha donat un baixón en picat. Desconec els motius, desconec si no hi havia motivació per part dels jugadors, si no interessava el club econòmicament, no ho sé, però si tu falten 10 jornades per acabar la Lliga i ja estàs salvat matemàticament de baixar a segona, t'has de matar per aquests 10 partits aconseguir un objectiu, que és Europa. En canvi, no ha sigut així. En el moment en què falten 10 partits de Lliga s'ha aconseguit la permanència, l'Espanyol, l'equip s'ha deixat anar, s'ha desinflat, i dels últims 10 partits s'han aconseguit 2, 3, 4 punts. I això ha sigut cada any des que estem a Cornellà. Doncs és una de les coses amb les que s'ha d'acabar.
Vindrà un central, com dèiem, Òscar Duarte, es parla d'un porter lituà, Arlauskis, que vindria a substituir Vardy, que té ja un peu i mig fora, com es diu en aquests casos.
No podem dir res ni d'un ni de l'altre, perquè no hem vist a cap dels dos. A Vardy no es pot valorar.
Molt pocs minuts. Sí.
I del porter que ve tampoc puc dir res, perquè no sé qui és. El que sí que conec és el porter titular, que és el Pau, i la meva opinió és que serà un gran porter.
És jove, té 21 anys.
Que serà un gran porter, però que ara per ara no pot ser, i parlo ara no com a espanyolista ni com a penya, sinó com a Miquel,
sí.
Jo crec que ara per ara no pot ser el porter titular de l'Espanyol, ja ho serà. Recordem l'anterior, el Kiko. El Kiko és un gran porter, és un dels millors porters que hi ha. Però el Kiko porta molts anys a l'Espanyol, eh? Portava molts anys i va ser titular indiscutible les dues o tres últimes temporades. Les altres va anar cedit diverses vegades i va ser suplent moltes vegades. Fins que no va aconseguir la titularitat, s'ho va tenir que treballar. En canvi, el Pau ha sigut directe a la titularitat i jo trobo que no li ha anat bé. Aquest jugador ha de créixer una mica més. I ara per ara doncs, ens fa falta un portem experiència titular.
S'equivoca Quico Casilla marxant al Madrid?
Sí. Home, econòmicament no.
Econòmicament,
clar, econòmicament també m'aniria jo.
És evident, eh? Vull que mantenguis la pregunta. Sí. Des del punt de vista egoista del Perico, no? Quico Casilla, que sap que aquí jugarà, serà titular indiscutible, si m'apures, i vas al Madrid, saps que en titular no ho seràs.
Sí, però dona't
però compte. En contrapartida, doncs, guanyaré més diners i probablement guanyaré títols.
Sí, no, és que la lectura és aquesta. Ell ha anat a guanyar diners, eh? Perquè tothom sabia que el Quico no seria titular al Madrid. Però és curiós, perquè en el Quico Casillas no és l'únic exemple que et podria posar. Podríem fer una llista, si féssim memòria, de jugadors que han fitxat de l'Espanyol, que han fitxat per altres clubs i que després no han triomfat. I et podria dir moltíssims, jo què sé, des del Roberto Fresnedoso fins al Gardín, fins al Osvaldo, fins, jo què sé, ara en fred, però molts més que han fet un gran traspàs i després, i fins i tot algun d'ells ha tornat a l'Espanyol. Després, i el Quico, és veritat que econòmicament ha anat a guanyar diners, però esportivament crec que podia haver estat aquí una temporada o dos més perfectament. Sí.
I es parla d'un davanter, Andrei Ivan, o Ivan, romanès, crec.
No puc dir res d'aquest jugador. Sí. Home, confia en Galca, si ell sap que és bo, doncs escolta que vingui. Però és l'única referència que tenim, perquè no podem dir res. Tant de bo.
Constantin Galca.
M'agrada.
Un entrenador que arriba aquí amb una declaració d'intencions. Jo vull que l'Espanyol doncs, sigui un equip que tingui la pilota, que intenti jugar a l'atac.
Com feia ell, el jugador.
Sí?
Sí.
D'entrada això suposo que, ostres, el Perico diu... aquesta proposta m'agrada.
La proposta m'agrada.
Si serà aplicable o no...
I suposo que aquests pocs partits que porta ha vist una mica el que té, el que necessita, i si li porten algun jugador que hi pugui ajustar i podem donar sortida també a alguns de les que hi han, jo confio en el Galca. A mi m'agrada la seva proposta i m'agrada la seva manera d'expressar-ho, a més a més. No sé si...
Té un tarannà doncs, molt reposat, diguem-ho així, no?
Tu compara-ho amb l'anterior entrenador, que a les rodes de premsa començava a parar a xerrar i no parava i deies, bueno, però i en definitiva què ha dit? No? En canvi el Galca és el contrari, quatre paraules i t'ho deixa tot claríssim. A mi m'agrada aquest tarannà, ara. Ja es veurà, Ja es veurà.
La carta a Sergio González estava esgotada ja?
No ho sé. He sentit parlar de problemes interns, amb jugadors o males relacions, però no tinc coneixement. Pel que es veia al camp, sí que estava esgotada, perquè cada vegada alineacions diferents, sistemes de joc diferents, manifestacions incoherents... Donava la impressió que sí, però no sé el que els mitjans de comunicació explicaven, per tant, no tinc informació.
Més noms propis que ens deixa l'actualitat de l'Espanyol. Òscar Perarnau, que amb llàgrimes als ulls doncs es va acomiadar, deixa de ser el director esportiu.
Sí.
Ell explica que és per una qüestió personal, familiar. Una altra de les baixes que suposo que els pericos ho sap
greu. Sí, també una situació sorprenent. No dubto del que diu. A mi m'agrada.
D'entrada, perdona, Miquel, sembla que, clar, arriba el nou Consell d'Administració i l'endemà, com aquell qui diu, surt el director esportiu i diu que plega. D'entrada,
sí,
tenim aquella sensació
que molta casualitat.
Sí, que una cosa va molt lligada amb l'altra, no?
A més, tenint en compte que no plega ell només, sinó que ell té tot un equip de persones que estan treballant amb ell. Aleshores, aquestes persones han de quedar-se sense aquesta feina perquè el jefe té problemes personals o familiars. No acaba de lligar. Home, és casualitat, massa casualitat, no? Però, repeteixo, jo et puc donar una opinió. La meva opinió és que marxa per algun tema que no és de no sé...
Del que ell diu.
Del que ell diu. Mm-hmm. Però, com no ho sé, doncs hem de fer cas del que... Home, em fa llàstima perquè ha demostrat que amb res, amb zero, ha fet bons fitxatges. Si li haguessin donat oportunitat de demostrar amb diners a la mà què pot fer, doncs segur que ho hagués fet bé.
Hi ha unes paraules
molt... Ens hem quedat una mica amb les ganes de veure, de treballar amb mitjans.
Ostres, ara em sap greu, però hi ha unes paraules molt maques d'ell, gairebé al final del seu discurs, que diu, l'únic que us demano és... Potser ara no són les mateixes paraules, eh? Però que escolta'm, que esteu tots junts, que aneu tots a una...
Unió.
Sí, pau, amor i amistat, no? A grans trets.
Aviam, jo també ho desitjo. El que no veig és que si jo demano una cosa és perquè veig que alguna cosa no va bé. Si no, ja no la demano, ja no la demanaria. No ho sé, no ho sé, la veritat. Si hi ha alguna cosa, ells sabran. Si és per bé, endavant. I si no està el Pere Arnau, doncs hi haurà un altre.
No sé si han sortit masses noms com a possibles substituts. Us preocupa especialment els pericos, no. la persona que passi ara encapçalar la direcció esportiva, o és una qüestió aquesta que
jo
no us amoni massa?
No, que ho faci bé, que tingui mitjans i que encerti i que fitxi bé, i si tot va bé, els que han marxat, malauradament, doncs no els trobem a falta.
Més noms ha sortit en un moment de la conversa. Dani Sánchez Llibre.
Sí, Dani, durant molts anys el president i màxim accionista, i suposo que estarà content també d'haver trobat algú que li compri les seves accions. I si a sobre d'haver-ho trobat aquesta persona és de confiança i a vegada per ell i pot gestionar el club bé, jo del Dani només puc dir coses bones, només puc dir coses bones, perquè va agafar el club, recordem, el dia abans de l'enderrocament de Sarrià, o uns mesos abans, i quan ningú s'hi volia posar, i ell s'hi va posar, només per això, i es va estimar sempre.
Agraïment.
Ja es va estimar sempre. Després es van guanyar dues copes del rei, després vam anar a Montjuïc, que ningú donava un duro, i vam estar superbé. Després s'ha construït l'estadi de Cornellà. Ojo amb el senyor Dani, I que... Gràcies.
Us tranquil·litza, en certa manera, que veure'l al costat del senyor Chen Jianxing?
Sí, clar. Evidentment, t'ho he dit abans, dona confiança veure que aquest senyor està amb el Dani, que el Dani en parla i que s'abracen i que diu meravelles d'ell. Clar que dona confiança i tranquil·litza, sí. Sí.
Cornellà al Prat. És el més semblant, si la comparació no és bona, a Sarrià.
Bueno, aviam.
Perquè clar, entre Sarrià i Cornellà hi ha el Montjuïc, i clar, Montjuïc evidentment...
L'estadi de Cornellà i Prat és un estadi meravellós, fantàstic, fantàstic. La pena és no veure el poder de gent cada partit, però l'estadi és una meravella, vaja. La persona que no l'hagi vist, encara que no sigui de l'Espanyol, hi té que anar, perquè és un estadi fantàstic. Suposo que ara em voldràs preguntar per l'assistència del públic.
Una cosa va lligada amb l'altra, eh?
Sí. Mira, el tema de l'assistència és...
És de fàcil lectura, eh?
És facilíssim.
Si la cosa va bé, l'estadi, evidentment, s'ompliria.
És que no hi ha volta de full. Aquí hi ha diversos motius. Motius de crisi econòmica, d'acord. Motius d'horaris dels partits. D'acord.
Horrible.
Però si l'equip funciona, els dos primers motius no tenen importància. L'afició va. El que passa és que portem unes temporades que l'Espanyol està en un... amb una mediocritat esportiva, però si hi genera il·lusió, l'assistència pujarà, segur, perquè l'afició hi és. L'afició existeix, no ha desaparegut. Els 35.000 socis del primer any de Cornellà estem. I si ens animen a anar, anirem. Això no hi ha dubte.
Una altra cosa són els accessos per arribar a Cornellà, que això és...
Bueno, no. Jo vaig a Cornellà i, home, jo... El que ha anat a Sarrià sap el que és els accessos, I per tant... No, jo no crec que sigui...
No consideres un
problema. No.
Un problema.
He anat, normalment faig servir l'autocar de la penya,
sí.
Però he anat a vegades amb els ferrocarrils catalans, he anat amb el metro, he anat amb el tramvalls, he anat amb l'autobús, escolta, has de caminar una mica, clar, però digue'm un estadi del
sí,
món que tingui la boca del metro al costat del camp. A tots has de caminar 10
sí,
minuts.
Ni que sigui 10 minuts.
No, jo no trobo que l'accés sigui un problema. Si tens ganes d'anar, perquè estàs content i tens il·lusió, hi vas.
Hi ha un moment esportiu important la temporada passada, que és quan l'equip està a punt de classificar-se per la final de Copa.
Sí, com
va ser,
Atlètic,
va ser una decepció, allò. El fet de veure't tan a prop d'una final, d'una competició, en aquest cas la Copa, pensant que bé, que no hi arribo cada dia.
No, clar, que va ser una desil·lusió, més i més amb les eliminatòries prèvies que havies fet i amb el futbol que havies fet. Les eliminatòries...
I crec recordar que el partit d'anada a Sant Mamés...
Es va empatar.
Veu...
Es va empatar un, i crec que el Víctor va fer un pal que podia haver
sí.
guanyat el partit. I el que et deia, i les eliminatòries amb València sí. i Sevilla van ser molt, molt maques. Aleshores, aquell partit de tornada, doncs sí, la veritat és que els que vam estar al camp, al minut 1 ja veiem que no podríem aguantar 0-0 tot el partit, i ja veia, així va ser, al minut 20, crec, van marcar el 0-1 i ja malament. Sí, va ser una desil·lusió, sí. A més, pensa que si haguéssim passat a la final, amb qui l'haguéssim hagut
sí.
de jugar, que també agrada, no? Perquè penses, bueno, tinc poc a perdre, no?
Bé, una final
i molt a guanyar.
Espanyol-Barça-Barça-Espanyol sí. tampoc es veu cada any.
Exactament. De fet, no és que no es vegi cada any, és que crec que el meu pare em parlava d'alguna final de Copa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc als anys 50, però jo no ho he vist. Jo crec que la dècada dels 60, i des de llavors no ha hagut cap final de Copa, ni de res, Espanyol-Barça. Per tant, hagués sigut una cosa maca de veure. Sí.
Per cert, com has vist aquests duels amb el Barça?
Aquí hi ha tema,
Hi ha tema.
Mira, sincerament t'ho dic. Aquesta eliminatòria de Copa, quan es va produir el sorteig, abans de res, abans de jugar cap dels tres partits, en el mateix moment del sorteig, a l'Espanyol li va anar molt malament que li toqués el Barça. I li va anar molt malament que li toqués el Barça, igual que li ha anat malament ara l'Atlètic de Bilbao, que tampoc volia el Barça ni en pintura. Igual que a tots els equips de la Lliga. Ningú vol el Barça. Per què? Doncs perquè és un club que jugar, enfrontar-te amb ell amb una eliminatòria és un esforç enorme, enorme, enorme i un desgast grandiós, perquè després potser no et serveixi per res, perquè quedaràs eliminat igual.
I t'acabi perjudicant.
I t'acabi perjudicant a la teva guerra, que és la Lliga. I això jo crec que ens ha passat. Per tant, el primer partit dels tres, que és el de Lliga, vam jugar molt bé, vam treure un punt amb el que no hi comptaves, amb el que no hi comptaves, perquè suposo, no sé, els entrenadors a priori deuen pensar, bueno, aquest partit, aquest, els dono per perduts, perquè la meva guerra són el Eibar, el Getafe, etcètera. I vam treure un punt, fantàstic, doncs a la setmana següent otro, no? Però no, és que la setmana següent otra vez, i dius, hòstia, no, ja m'ha costat prou avui com per tenir que... I la prova està en que després dels altres dos partits l'Espanyol, l'equip va donar la cara, però va ser un desgast enorme, molt gran psicològicament,
físicament.
I després s'ha vist que els dos partits seguits a Eibar i a Getafe l'Espanyol estava destrossat, i per no parlar del tema mediàtic, que si vols en parlem, però és una altra història.
Us sentiu maltractats?
És que no és qüestió de sentir-se maltractat, perquè estaríem parlant d'una cosa subjectiva. Si jo et dic, la meva opinió és que em sentim maltractats, és una opinió, i com a tal puc estar equivocat. Aleshores, jo no crec que sigui subjectivitat. Jo crec que hi ha una dada objectiva, 100%. I la prova és aquesta. Si tu fas una mica de memòria d'aquests tres partits, el primer, el 0-0 a Cornellà,
partit de Lliga aquest?
Partit de Lliga. S'acaba el partit sense l'entrenador del Barça, les seves manifestacions, xapó. Han jugat bé, han fet el que tenien que fer, ens han jugat molt bé, han donat patades, però és l'àrbitre qui ha de, qui ha,
sí, sí,
de pitar,
qui ha
no?
De frenar-ho, sí.
Perfecte. Surt el Galca, xapó, el mateix. Surten els jugadors del Barça aquell dia, el mateix. El missatge va ser el mateix, per felicitar-los. L'Espanyol ha lluitat, han estat durs, al límit, però és el que tenien que fer, perquè un equip com nosaltres, doncs, o se'ns juga així o te'n fotem sis. Surten els jugadors de l'Espanyol exactament el mateix. Tothom se'n va a casa...
Sé per on te vas.
Contentíssim.
És a dir,
ningú ha dit res.
El que us emprenya és que a l'endemà llegir els diaris que...
No, l'endemà no. Aquella mateixa nit...
És un dir.
Veus algun programa de televisió pública catalana o veus o sents algun programa de ràdio catalana i allà tiren la benzina i encenen el foc. Perquè abans tots els actors implicats han parlat i han fet unes manifestacions fabuloses. Ningú ha escalfat l'ambient ni per part del Barça ni per part de l'Espanyol. I aquella nit s'incendia tot, perquè suposo que deuen pensar, home, no pot ser que aquí tothom es porti bé, no, anem a escalfar. I veus, aquells, jo vaig veure el programa del Hat-Trick i vaig escoltar una emissora de ràdio i van escalfar. Bueno, va ser, és que és de jutjat de guàrdia el que es va arribar a comentar allà. El dia següent a sobre surt el senyor Collet calent per haver escoltat la ràdio i haver vist aquest problema i salta amb les manifestacions i ja està. Aquí ja està, el foc encès, i això ja no hi ha qui ho aturi. Però, repeteixo, no és una opinió. No és dir ens maltracten, no, és que és un fet objectiu. Això va passar tal com tu has explicat. I qui no vulgui veure-ho així és que té interessos ocultos.
Tema pancartes. Suposo que com a aficionat...
Et dones compte que les pancartes no van sortir al primer partit?
No.
És que el primer partit no va passar res. No va passar res, ningú es va queixar. Per tant,
és a dir, quan
en Miquel, quan la guerra ja està encesa,
quan en Miquel Esteve com a soci perico veu aquelles pancartes,
no m'agraden. Home, clar que no, jo no les defensaré
mai. No, evidentment no
anava
per aquí, ho dic.
Jo l'únic que estic dient és que sí, si no s'hagués produït aquests incendis mediàtics
previs
que es van produir prèviament, no haguessin hagut aquestes pancartes. És una conseqüència. Ara, no, això no vol dir que jo les aprovi ni que... No,
evidentment
que no, eh?
És evident.
Però és tot buscat. I, bueno, jo estic aquí amb un periodista. I tots, aviam, la veritat és aquesta. Contra més moguda hi hagi, més hores d'audiència, més diaris, més programes de ràdio, més... Ja, això és així. Qui no ho vulgui veure, doncs, escolta'm, que m'ho expliqui. Però és així.
Algú pensarà, menys mal que ens sembla fins al mes de maig no ens tornem a trobar.
Home, per això he començat dient que no ens ha anat bé aquesta eliminatòria per molts motius esportius, físics, físicament, esportivament, i també perquè, aviam, ha fet mal totes aquestes... Jo, a partir d'aquí, he sentit unes barbaritats segons quins mitjans que t'assustes, eh? Llavors dius, aviam, hòstia, ja està bé també, no? Si els entrenadors i els jugadors el primer dia no diuen res, per què? Quina necessitat hi ha de...
Sí, sí.
D'haver escalfat el tema com s'ha escalfat. I han sortit una cosa porta a l'altra i després han sortit temes, doncs, polítics i temes que... Tot això que ja dius, bo, plego, no? Sí.
Se'ns en va de mare, sí, com es diu. Miquel, per anar acabant, no puc deixar passar l'ocasió, evidentment, sense fer referència a la penya espanyolista de Sitges. Una penya amb història, estem parlant d'una penya que sembla que aquest 2016 farà 32 anys.
Sí, es va fundar el 1984.
84, sí senyor. Ara la reixa està baixada, però espereu que d'aquí poc torni a estar oberta.
Sí, perquè és que la reixa està baixada per millorar la penya, no per res dolent. La
és
penya
evident.
Està viva, la penya continua sent la que té més socis de la comarca, diria jo. I des de, no sabria dir-te, no tinc la dada, però potser és la penya amb més socis de totes les penyes de l'Espanyol, eh? Crec que sí, que és així. I la penya continua funcionant, l'autocar a l'estadi continua funcionant, la gestió de la penya es continua fent, i el local ara està provisionalment tancat, perquè aprofitant que es va va finalitzar un contracte amb l'anterior arrendatari, doncs havíem rentat una mica la cara amb tema de reformes, pintura, etc. I ara estem doncs renegociant amb possibles persones que es facin càrrec, però estem parlant d'allà, de setmanes, que torni a estar oberta i torni a funcionar perfectament.
Faré de periodista. Com van les negociacions?
Home, no les porto jo directament, que per això tenim el president, sí, i un dels vocals que és expert en negociar, i a més és dur negociant, però bé, aviam, clar, una negociació és una negociació, i aleshores, doncs, ahí estamos, però bé.
Hi ha més d'un, més de dos possibles gestors?
Sí, ja tenim persones interessades i aleshores es tracta de valorar quina és la millor opció.
A partir d'aquí, sense entrar en el detall, evidentment, de les negociacions, espereu no trigar massa en que la penya pugui de nou obrir les seves portes.
Sí, repeteixo, estem parlant que si tot
setmanes?
Va bé, setmanes, sí. Setmanes, i el local estarà obert una altra vegada, i com sempre, i bé, contents.
Una il·lusió més, afegir, suposo.
Sí, clar, és una nova etapa, però aviam, una nova etapa o seguir l'anterior, ha sigut un parèntesi per temes de finalització de contracte, repeteixo, no hi ha cap altra consideració, només aquesta.
Va, Miquel, tu veus l'Espanyol d'aquí 3-4 anys jugant Champions?
Sí.
Sí?
Ho desitjo de tot cor, espero que sí. Si l'any que ve, que serà fonamental, l'Espanyol fa una bona temporada, a la segon hi ha una continuïtat, allò que diuen flor d'un dia, no, perquè sí, hi ha equips que el Depor va ser campió en un any i després va baixar a segona divisió. Aleshores s'ha d'intentar fer les coses bé, de manera que cada vegada una mica més, i quedar-te aquí. Quedar-te aquí. Si s'aconsegueix això en aquests dos o tres propers anys, i tant, a la Champions directes.
Molt bé. Miquel Esteve, secretari de la Penya Espanyolista de Sitges, moltes gràcies
a vosaltres
per haver vingut. En definitiva, el que volíem era això, no cap més pretensió d'escoltar la veu del perico de Sitges.
Encantat d'estar aquí i sempre que vulgueu, doncs aquí estarem.
Moltes gràcies, Miquel, i com es diu en aquests casos, èxits en el futur.
Moltes gràcies i, bueno, visca l'Espanyol,
Vinga, doncs. I a vostès moltíssimes gràcies de nou per fer-nos la confiança. Recordin, tornem demà com tots els divendres. Ens tocarà fer ja prèvia del cap de setmana esportiu. Adéu-siau, bona tarda.